Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? L'Àxel Torres feia ahir aquí a Ràdio Sabadell una trilogia de partits seguits a la nova Creu Alta, Arenteiro, Teruel i Cornellà, enfrontaments decisius per certificar la permanència a la categoria. Quan arribem dissabte al descans, pels vols de les 9 de la nit aproximadament, estarem entrant ja en l'últim quart de competició. I sona tòpic, però arriba l'hora de la veritat, i dins del vestidor ho saben. Com a mostra, les paraules del sancionat David Estals.
El equipo ya hace semanas que viene estando muy fuerte y ahora viene el tramo de liga que en nuestra liga vienen duelos directos y es donde hay que darlo todo y sacar los máximos puntos posibles para conseguir la salvación.
Avui qui apunta a recanvi del Poblenou, Jordi Calavera serà el primer protagonista de l'Hotel Suís 21 de març del 2024. Amb ells arrenquem.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb ells i amb la Beatriz Aguilar, també al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona ha encarrilat el passi a les semifinals de la Champions de futbol femení. Ahir a Noruega, victòria de l'equip de Jonathan Giraldez per 1-2 contra el Brann, amb els gols de Graham i de Salma Parayuelo. Per cert, dos partits de sanció li han caigut per protestar a Xavi Hernández. Per tant, el tècnic del Barça masculí no es perd el clàssic. L'Andorra ha guanyat la Copa Catalunya. L'equip d'Eder Sarabia va superar l'Olot a la tanda de penals de la final jugada ahir al camp del conjunt garrotxí. És el tercer títol pel club del principal Pat Pirinenc. La Volta a Catalunya arriba avui a la quarta etapa, 169 quilòmetres plans entre Sort i Lleida. Lidera la prova en mà de ferro Tadej Pogačar després d'un segon lloc en l'estrena i dues victòries d'etapa consecutives en muntanya. L'eslové li treu gairebé 2 minuts i mig al segon, a Mikel Landa. Avui també arrenca a Huelva la Copa de la Reina de bàsquet femení. L'Espart Girona s'enfronta al Movistar Estudiantes a 2-9 i en cas de passar ronda les gironines es creuarien a semifinals amb el guanyador del València i de que Euskotren i també avui es juga la Copa d'Espanya de futbol sala masculí amb el Barça com a únic representant català. L'equip blaugrana s'enfronta 2-7 al Xota Navarrés. I aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Escoltarem de seguida David Estals, també una entrevista en profunditat amb Jordi Calavera. Tindrem segona catalana, bàsquet, waterpolo, futbol sala, etc.
L'actualitat de la primera ref.
L'exarlequinat César Morgado ha parlat en roda de premsa aquest matí a Lugo. A més, el Rayo Majadahonda tria samarreta, ha obert a X una enquesta amb 3 propostes per l'equipació. El compte oficial de Primera Federació destaca, en diuen, el hat-trick perfecte d'Azcune a Gal. El punta del Sanse va fer un gol de cap, un altre de tisora i un tercer definint en un mà a mà amb el porter. I l'exarlequinat Aitor Pascual és protagonista a Terol. Tot i ser lateral, ja suma 3 dianes a Pinilla.
La notícia curiosa.
Una entrevista del diari Marca amb Antonio Hidalgo. Cada cop que perdem se'm clava un punyal al cor. És el titular de l'exarlequinat, ara tècnic de la Societat Deportiva Huesca a segona A.
De quin partit no estarem pendents?
A 2-2, d'aquí a 22 minuts, arrenca classificació asiàtica pel Mundial al Singapur-Xina.
I a les xarxes socials.
Avui ens mirarem una miqueta al Malik. Mati Ortiz, protagonista i a l'alegria de viure amb els companys del matí, una conversa reposada, més de carrera, de tota la trajectòria que no pas de present. I a X, a l'antic Twitter, la waterpolista sabadellenca responia: un plaer haver estat amb vosaltres, gràcies per aquesta estoneta.
Avui celebra el seu aniversari.
Com la cosa anava de waterpolo, 2 waterpolistes, Lalo López Escribano i Fran Valera, a més de l'ex arlequinat Carlos Cobo i de la jugadora de bàsquet Lucila Pasqua.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, va, entrem en matèria. Un parell de dies queden per la disputa del primer partit de tota la història a Sabadell entre el Centre d'Esports i l'Arenteiro. Ens hem fet un fart, la veritat, aquesta temporada. Gairebé un de cada tres partits a la nova Creu Alta era d'un equip que no havia jugat mai al Temple. Avui anem amb l'última hora del Centre d'Esports amb el Sergi Garcés aquí a l'estudi, tot i que ha passat ja per la nova Creu Alta. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Un dia relativament tranquil, podríem dir, a l'entorn de l'equip arlequinat.
Sí, fins i tot tan tranquil com que, com a tal, diríem que no hi ha hagut entrenament. S'havia de fer una sessió preparatòria a Olímpia, finalment s'ha canviat aquesta opció davant la impossibilitat en horari matinal, com a mínim, de poder fer el rec automàtic de la gespa artificial i davant la impossibilitat avui d'anar a Sant Olaguer, finalment la sessió s'ha canviat per un treball al gimnàs i, per tant, una sessió d'allò que diríem més breu avui dels homes d'Òscar Cano, però al cap i a la fi, amb l'objectiu fixat i centrat en aquest partit, com dius, de dissabte davant el Club Deportiu Arenteiro.
Ho venim dient des de fa dies, un partit que es perd, per si algú va molt perdut, David Estals, que compleix cicle de targetes.
Sí, va veure la cinquena a Riazor, per tant, primer partit que es perdrà aquesta temporada al del Poblenou. De fet, ho dèiem l'altre dia, Adri, és el jugador de camp, sense comptar Hortolà com a porter, que més minuts ha disputat aquesta temporada, tant amb Miqui Lladó com amb Gerard Bofill i també, evidentment, amb Òscar Cano a la banqueta. Per tant, baixa important per a un nou partit d'allò que diríem clau, ho seran tots, els 10 que li queden al Sabadell d'ara en endavant, important sobretot per a aquest objectiu que té el conjunt arlequinat d'assegurar-se la permanència i a curt termini de mirar d'allunyar-se el més possible d'aquesta zona de perill.
I avui posem aquí a l'Hotel Suís la lupa en aquesta posició del lateral o carriler dret, depenent de si hi ha dos o tres centrals. Veurem per quina opció opta Òscar Cano en la prèvia d'aquest partit contra l'Arenteiro. El que segur és que sense Estals, Jordi Calavera apunta que serà el seu recanvi natural, tot i que ja ve jugant com a tercer central, o, per exemple, a Riazor fent-ho per darrere del Xino. Però avui ens quedem amb un tastet d'Estals per començar, del sancionat, i després amb una entrevista en profunditat que has pogut fer fa uns minutets amb el de Cabra del Camp.
Comencem pel de Poblenou, doncs. Com dius, sobretot després d'aquest bon partit que va fer el Sabadell a Riazor, sense el premi final d'assaborir la victòria, però que ens ha vingut a demostrar a tots plegats que el que diem molt sovint, que és que queda molta feina a fer, que al Sabadell li queda molt camí encara per recórrer i que aquí ningú encara ni pot donar de res per fet, perquè no ho està, ni tampoc ningú no es pot relaxar. En aquest sentit, diu David Estals que està convençut que si alguna cosa no hi ha al vestidor del Sabadell és relaxació.
No, sabemos que todos los partidos que vienen ahora van a ser difíciles y bueno, lo bueno que tiene este equipo es, como dice el míster, que tenemos muchas piernas y nunca paramos de correr y de creer y no nos vamos a relajar y vamos a hacer lo posible por conseguir la salvación.
I menys davant un equip que, podríem dir, li hem posat aquesta etiqueta, no sé si molt gratuïta, molt exagerada o no, però d'equip revelació de la temporada.
Segurament, coincideixo.
Segurament, perquè al principi de temporada, per desconeixement potser, però no acabem de veure l'Arenteiro en una zona tan còmoda com ho està ara mateix el conjunt a Orensà, perquè la veritat és que està, ja no és que estigui fent una molt bona temporada, és que aquesta bona temporada l'està portant a viure amb una tranquil·litat pasmosa en la zona més calmada de tota la classificació del grup primer de la Primera Federació.
Fins i tot per recursos, no ens enganyem, no és que sigui nouvingut a la categoria, etc, sinó que al final té els recursos que té i, per tant, té un mèrit brutal el que estan fent allà.
I amb una idea de joc clar, escoltarem també d'aquí un momentet a Jordi Calavera parlar-ne, que ell els va viure la temporada passada ja quan jugaven aquells duels gallecs amb el Lugo, llavors Calavera i l'Arenteiro, que ja hi havia o que ja jugaven aquesta Primera Federació. Un equip no tan físic com tots podem imaginar, i en aquest cas amb un afegit també molt clar, molt millor futbol, diu David Estals, que no el que podríem també suposar d'entrada.
Tienen un muy buen equipo, jugadores que juegan muy bien al balón, allí ya lo demostraron, fue un 3-0 me parece, y la verdad que no fue un equipo de tipo como se está, que era balón, no, era jugando desde atrás, y tienen muy buen equipo. Será una guerra esta semana y necesitamos a toda la afición y saldremos a por los 3 puntos en casa.
Doncs David Estals, sancionat aquesta setmana, es perdrà la cita, el veurà des de la graderia, patirà assegut des del Temple, però sense poder vestir-se de curt. Deies, bon coneixedor del futbol gallec Calavera, estava a segona divisió amb el Lugo, i de fet ho estaven fent tan bé que el Lugo va fitxar l'entrenador Fran Justo cap a l'Anxo Carro, per tant coneix de sobres la proposta en general abans de l'arribada de Javi Rey, aquí demà tindrem per ser en directe, aquí a Ràdio Sabadell, i un equip que ha mantingut la seva inèrcia positiva positiva, tot i els canvis de categoria, i per tant que té molt de mèrit realment el que està fent, basant-se sobretot a casa, en el rendiment que obtenen d'Espinedo, però que és un equip que nosaltres, com a mínim, en primera persona, i mira que estava caient una tova d'aigua considerable, ens va sorprendre fins i tot al punt d'assumir riscos que tenien, de confiança a l'hora de jugar, o sigui que és un equip que el nom no fa justícia a la proposta, segurament, que tenen.
Sí, i si venim d'un precedent recent com el de Sestao, també, Joc del Nord, camp petit, en aquest sentit, no de dimensions de terreny de joc, sinó de la sensació d'estar tot molt, molt, molt enxubadet, tot molt recollidet, però amb una proposta completament diferent, eh? El joc del Sestao molt més directe, molt més, allò que dèiem abans, futbol basc dels 80, en el cas del conjunt d'Ocar Vallinho, diríem que una proposta, com diem, molt diferent, més de voler tenir la pilota, ho parlàvem ahir amb Bladis també, segurament de disputar-li fins i tot la pilota a l'equip d'Òscar Cano, a no ser que els de Javi Rey canviïn molt el seu guió respecte al que estan fent aquesta temporada.
Anem amb l'entrevista amb Jordi Calavera o què?
Som-hi.
Vinga, va, fa res, fa una horeta amb el Comtada, mà a mà, el de Cabra del Camp i el Sergi Garcés a la nova Creu Alta.
Jordi Calavera, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
S'ha paït ja, el de dissabte, ha fet baixada ja, ho hem arribat a analitzar en positiu, li hem donat la volta al mal sabor de boca de tot plegat o no?
Bueno, sí que és veritat que, joder, al final crec que va ser un punt que ens va saber a molt poc, per lo menys a mi, amb l'opinió personal, va saber molt poc perquè crec que l'equip va fer un partit molt bo i que se t'escapin dos punts d'aquesta manera, pues fan mal, la veritat.
Quan ja necessiten, no sé si encara fa més mal pensar que aquestes oportunitats valen el doble o valen el triple. Ho dic per allò de dir, és que anem tant amb el ganxo, per dir-ho així, que no es poden deixar passar.
Sí, bueno, més que necessitat, al final, quan fas bé les coses i veus que et plantes en un estadi com Riazor, amb l'ambient que hi havia i amb el que es jugava al Depor i fas el partit que fas, pues, al final et fa ràbia. I és el que et dic, també el partit aquí a casa de la setmana passada contra la Culto també et fa ràbia, però sí que és veritat que la segona part allí vam estar una miqueta menys bé. Però bueno, perdre punts, òbviament, i fent bé les coses com les estem fent, et fa ràbia, dintre de que, òbviament, estem en una situació delicada i que encara greuja una mica més la situació, però crec que perdre punts de la manera que els estem perdent aquestes últimes jornades crec que fan mal.
Quan vas arribar el dia de la presentació, i després quan hem anat parlant el dia del debut, quan vas jugar el primer partit ja un altre cop com a titular, a més, me'n recordo perfectament que em vas dir avui sí, perquè a Logroño, bé, abans uns minuts gairebé ni ho conto, ara ja sí. Encara ens deies, i encara no estic en una versió del que jo sé que és Jordi Calavera. En quin punt estem de Jordi Calavera ara ja?
Bueno, portem, a veure, al final porto 4 partits complerts i bueno, sí que és veritat que estic agafant, estic començant a sentir-me bé, físicament acabo els partits molt bé, la veritat, però bueno, crec que encara no estic al nivell que crec que puc estar, tant de física com de confiança a nivell mental, però bueno, crec que estic competint bé, crec que estic aprofitant les oportunitats que m'està donant el míster, crec que estic aportant a l'equip i bueno, i al final això és el que compta.
Potser no és un cas únic, però sí que és evident que amb Jordi Calavera el que hem descobert és que és un jugador de superior categoria, que les circumstàncies el porten a estar en aquest esglaó ara de gairebé, no sé si la paraula és trampolí, o com a mínim esperar que arribin moments millors. I també ho has comentat alguna vegada, no? De dir, bé, jo vinc aquí a ajudar el Sabadell i que el Sabadell també em pugui ajudar a mi. En aquesta línia, t'estàs donant per satisfet veient la progressió que està tenint tot plegat o no?
Sí, bueno, jo quan vinc aquí, quan parlo sobretot la decisió de la trucada de l'Òscar pues, i de Carlos, òbviament, pues, va ser molt important per mi, però més amb la xarra que vaig tenir amb el míster. I és obvi, al final no amagaré res, al final crec que és un benefici mutu dels dos. Jo, òbviament, pues, el repte que tinc de vindre aquí és un repte important, però a la vegada és il·lusionant per el que s'està vivint a dia d'avui i ho estic comprovant. I bueno, i al final, pues, per part individual, pues, òbviament, pues, necessitava jugar, necessitava tenir continuïtat per tornar a tenir minuts i no sé què passarà en el futur, no sé si m'oferiran seguir aquí, si no, si hi haurà projecte, si no, si ens salvarem o no, que esperem que sí, però bueno, la veritat és que estic vivint el dia a dia perquè he sigut sempre una persona d'intentar viure més enllà del que estic vivint al present i crec que m'he equivocat i bueno, i ara pues, estic rectificant i estic intentant disfrutar el dia a dia a la meva manera després d'aquesta època tan dolenta que porto i la veritat que estic superfeliç i disfrutant.
Quan arriba també Jordi Calavera, arriba per suplir una gran baixa que té l'equip o una gran carència que té l'equip, que és en aquesta posició del lateral dret. Les circumstàncies van portar que de moment amb línia de 5, sobretot, haguessis d'actuar de central. A Riazor ja vam veure aquesta línia de 4 més consolidada, amb Estals per davant. T'ho sumo a la baixa d'Estals d'aquest cap de setmana i no cal que em diguis més del que tocarà, perquè no desvetllarem el que té Òscar Cano en ment, si és que us ha traslladat ja quina idea té per afrontar el partit de l'Arenteiro. És aquí on es troba més còmode Jordi Calavera, en aquesta posició que vam veure a Riazor, amb aquest, diguem-ho així, recorregut o no està tan exigit en el centre?
Pues, bueno, la veritat és que et diria de lògica que òbviament doncs, em trobo molt més còmode jugant de lateral, però sí que és veritat que crec que durant tot aquest temps que he estat fora i gràcies doncs, a entrenar al Castelló i intentar entrenar en diferents posicions quan faltava gent i tal, doncs, bueno, he intentat aprendre de tot una mica i crec que m'estic trobant molt còmode i és igual que em posi de lateral, que em posi d'extrem, que em posi de carril, de central. He intentat adaptar-me a la posició ràpid bueno, i la veritat que estic content, estic satisfet i l'important és ajudar l'equip on toqui i si em toca d'aquí 2 setmanes jugar de mig centre pues intentaré fer-ho el millor que sàpiga i per intentar ajudar l'equip. Al final és més cosa d'equip que cosa individual però bueno, la veritat és que m'estic trobant molt còmode on em toca jugar de moment i ja està.
No sé si el coneixies i focalitzo molt amb ell, i més aquesta setmana que el tenim de baixa. T'ha sorprès el perfil de David Estals, que potser passa per ser un jugador d'aquests molt anònim, o que fins i tot, no et diré el tema amb mala premsa, entenc el que vull dir, que passa molt desapercebut. No sé si en la intimitat o quan el veus com a company descobreixes que és un jugador que té molt més explotat del que s'explota fins i tot ell mateix.
Sí, crec que té unes condicions molt bones. Al final és un jugador molt ràpid que també és molt desequilibrant a l'1 contra 1, té un centre increïble, ja s'ha vist que porta crec que 4 o 5 assistències aquesta temporada i bueno, el coneixia molt poc perquè no, crec que és bastant molt més jove que jo i la veritat que no seguia molt. Però m'ha sorprès per bé i crec que és molt bon jugador i que té molt bon futur.
Tot això quan serà una de les absències que té l'equip, que malauradament aquest any se'ns està, allò que diu, no és qui ens ha mirat, però de moment no ens mira bé. T'ho dic perquè m'imagino que també com a grup això es pateix, no? Quan veus un company que cau o que recau d'una lesió, que no ho està passant bé, penso ara sobretot en Baselga, que ha estat l'últim en caure, però penso en Raül Baena, que està portant un any negre en aquest sentit, i tants altres, però tot i així l'equip s'està refent, està trobant la fórmula per, no direm allò de no trobar a faltar ningú, però sí aconseguir que es notin, que es minimitzi al màxim aquestes absències.
Sí, bueno, al final quan perdem jugadors d'aquesta manera, al final perd una mica l'essència de lo que és el grup, lo que és la família, lo que és l'equip, però com tu dius, al final ho hem de donar tot pel club, jugui qui jugui, posició canviada, esquema, el que faci falta. Ens hem d'adaptar i no posar excuses, perquè si posem excuses ja sabem cap on anem i nosaltres tenim clar la direcció a la que volem anar i crec que aquesta és la clau per aconseguir l'objectiu.
Arenteiro, pròxima estació. Venim d'aquestes 3 setmanes sense guanyar, cadascuna amb els seus matisos, després de Sesta o l'empat contra la Cultu i sobretot aquest últim que teníem ja a tocar. Estàvem assegurint gairebé els punts de Riazor i 2 ens els vam deixar allà pel camí. Amb aquesta necessitat que té l'equip, m'imagino que preguntar-te si és una final, si és un partit important. Tot té tanta obvietat que no cal donar-li moltes voltes. davant de l'equip revelació, o com a mínim una de les sorpreses que ens està donant segur la temporada, potser per desconeixement, però no sé si t'ha agafat també una mica contrapeu veure aquest Arenteiro que està vivint en aquesta zona tan còmoda, tan plàcida ara mateix.
Bueno, els conec una mica perquè l'any passat els teníem a prop i la gent parlava, a Galícia parlava molt bé del joc que feien, del club, inclús nosaltres a mitja temporada ens vam emportar el seu entrenador, en Fran, i bueno, jo crec que segueixen en la línia de l'any passat, crec que estan fent el joc que volen, tenen una identitat, òbviament el seu camp també els ajuda i tenen una filosofia que els ajuda molt, però bueno, al final tenen el que et dic, una identitat molt marcada, que sempre van a fiels en el seu estil, i òbviament nosaltres hem de fer els partits que portem fent, òbviament si podem guanyar millor, però crec que fent les coses com les estem fent estem més a prop de guanyar que de perdre.
10 jornades queden, Jordi, amb la d'aquest cap de setmana. Ets dels que fa molts càlculs, és dels que ara m'has dit que a nivell vital gairebé t'has obligat a pensar en el dia a dia i no anar molt més enllà i no marcar fites que estiguin molt allunyades. En lo futbolístic també, en aquest sentit, és de mirar aquest partit i ja vindrà el que hagi de venir la setmana que ve i l'altra, o vas una mica més enllà?
Pues mira, si m'ho preguntes fa 4 o 5 anys et diria que sí, que estaria mirant, fent càlculs, a veure si aquí podem rascar, aquí no, aquí aquest equip perdrà, aquest no, però m'he trobat que el futbol canvia tant i és tan previsible que imprevisible que no faig càlculs. Ara mateix et diria que no sé ni els punts que tenim, ni el puesto de la classificació sí que el sé, però no ho miro perquè em centro en el dia a dia, en aquest cas ara a l'Arenteiro, i a intentar sumar els màxims punts d'aquí a final de temporada. I al final crec que entraríem en l'error de que, hòstia, és que el Teruel ha perdut, el Tarazona ha perdut o el Tarazona ha guanyat. El que importa és que el Sabadell guanyi o que sumi, i lo de més no importa.
Dissabte, ara vaig per a rematar-ho amb un tema molt personal, estem de celebració, a casa dels Calavera estem de celebració, la petita se'ns fa una mica menys petita, no sé si això, a part de ser un dia especial, perquè a més és dia de partit, això trasbalsa una mica tota la celebració, per sort diria que em dius que té un any, que farà un any, per tant, no crec que encara sigui molt conscient de la festa que se li pot venir per davant, per tant, encara pots dissimular una mica, hi ha celebració especial o no, si arriba el gol?
Home, sí, serà el primer gol que li podré dedicar, i al final el primer pues, sempre és especial, i òbviament pues, el dia del seu cumpleaños també és especial, com a pare, pues, al final que compleixi el primer any la teva filla, que és el millor que m'ha passat a la vida, pues òbviament serà especial, i ojalà una motivació extra més per encarar el partit.
Anem a veure si ho arrodonim tot plegat, si arriba aquesta celebració durant el dia, si a la nit a sobre hi ha gol, que serà bona notícia, si serveix per guanyar ja ni t'explico, i si ho pots dedicar a la petita, ja vamos, fem la festa completa. Jordi Calavera, moltes gràcies, que vagi molt bé el que queda de setmana, i ens veiem dissabte aquí a l'estadi.
Gràcies a tu, moltes gràcies.
Doncs un motiu més, un al·licient més de cara a aquest partit, Sabadell-Arenteiro. Avui, per cert, hem conegut l'àrbitre valencià de 31 anys, primer any a la categoria, per cert, els dos anteriors estava a la segona ref, Juan Manuel Gordillo Escamilla, amb una mitjana inferior a les 5 per partit de grogues, però gairebé una vermella cada dues jornades. Per tant, bon ritme a l'hora d'expulsar. Un precedent amb el Sabadell, el 3-0 amb el Sestao, ja el signem, cap amb l'Arenteiro, i com a curiositat va ser el segon assistent, quan es dedicava a ser linier i no àrbitre principal, de l'1-1 contra el Costa Brava, que si recordeu va ser un 1 de març, és l'últim partit que es va jugar a la nova Creu Alta abans de la pandèmia. El gol de Boris Garros, l'empat de Gil Muntades, després vindria el 4-2 a la Ciutat Esportiva d'Ani Harke contra l'Espanyol B, i uns dies després estàvem tancats tots, confinats a casa. Ha sortit fa res l'àrbitre, a moda d'agenda, i marxo cap a Galícia. Sergi, explica'm què li queda al Sabadell abans de trobar-se per primera vegada en tota la història aquí a la nova Creu Alta amb l'Arenteiro.
Doncs l'última sessió preparatòria de demà, a l'estadi, per cert. El trepitjaran per primera vegada des de que es va fer aquell tractament. Partit aquí a casa va quedar tot aturat després del partit contra la Cultu. I preparant la cita, recordem que és dissabte a les 8 del vespre, des de mitja hora abans. Per cert, demà, entrenament. Després, roda de premsa d'Òscar Cano. La podrem seguir en directe aquí a l'hotel. l'hotel. I abans de tot això, ho dèiem també aquests últims dies, Adri, demà les conferències de la Cambra de Comerç, amb clar protagonisme arlequinat, parlarà el president Pau Morilla Giner, parlarà l'actual màxim accionista del club, Adam Rothstein. Per tant, parlarem de tot plegat, a veure com va la història.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
I ara coneixerem una mica més a fons el rival d'aquesta setmana del Sabadell. Canviem de llengua, marxem fins a la província d'Ourense. Compañero de la Voz de Galicia, Luis Manuel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
4 puntos de los últimos 6, victoria en Tarazona, empate en casa contra el Rayo Majadahonda. Cuéntanos un poquito cómo llega el Arenteiro aquí a Sabadell.
Pues la verdad es que el Arenteiro llega con los deberes hechos. Esa cota de los 40 puntos lo sitúa prácticamente a un paso de su objetivo de permanecer con cierta holgura en su primera temporada en la Primera Federación, y además haciendo un juego que cada vez es más típico, más armado y más ofensivo. Está jugando bien el Arenteiro, está llegando bien a portería rival. Eso sí, estamos en una fase de la competición en que los puntos cuestan mucho y no es nada fácil engrosar ese botín que ya es de, como decimos, de 40 puntos y deja al Arenteiro muy, muy cerquita de su objetivo.
Allí nos encantó, la verdad, en la primera vuelta el Arenteiro. Te quería preguntar si cambia mucho o no la manera de jugar de Espiñedo afuera, porque hoy miraba estadísticas, tercer mejor local de la liga con 28 puntos allí. Para que nos hagamos a la idea, Nastic y Kultu 29 y luego ya viene el Arenteiro con el Barça Athletic con 28. Es decir, ha sacado más puntos de local el Arenteiro que el Depor en Riazor o que la Ponferradina en el Toralín, pero fuera 12 puntos en 13 desplazamientos y rivales que están por debajo como el Sanse, como Unionistas, Cornellá, Promesas, Teruel, han puntuado más lejos de su estadio que el equipo de Ocar Valliño. ¿Por qué crees que es tan diferente ese rendimiento de casa y fuera?
La verdad es que ya era un poco previsible que Espiñedo fuera un fortín para el Arenteiro. El público abarrota prácticamente en cada jornada el pequeño estadio de los carballineses. Pero es un equipo que también juega muy bien fuera y que además, a medida que se ha ido asentando en la categoría, se ha hecho más fuerte a domicilio. Sin ir más lejos, esas estadísticas que comentabas, empezó muy, muy, muy mal en las primeras salidas, apenas arañó algunos empates, pero ya ganó en Lugo en noviembre y en este año, en lo que va de año, ha ganado 2 de sus últimas 5 salidas, en Irún y en Tarazona. Es un equipo que está creando peligro también fuera, que, hombre, es, como decimos, novato en la categoría. Jugar ante su público es un plus, jugar en el ambiente de Ocar Valliño es un empuje extra para el equipo de Javi Rey, pero de todas formas se está mostrando también muy competitivo en las salidas, no recibe muchos goles fuera de su feudo, y también es capaz, como decimos, de llegar arriba con peligro. Es un equipo que genera varias ocasiones y que es capaz de hacer mucho daño como visitante. También, sobre todo, en esta fase del campeonato, como decimos, en el mes de enero y febrero, se ha mostrado muy competitivo.
La última, Luis Manuel. Gente como Pibe, como Chacón, como Manín, nos llamó mucho la atención en aquel partido que decía ahora, que el Arenteiro-Sabadell. No sé si tiene muchas bajas de cara al partido de esta semana el Arenteiro, y aquí ¿quién nos recomienda que sigamos con más atención?
Siguen siendo referentes importantes. Como te decía, es un equipo que crea muchas ocasiones, genera fútbol de ataque. Chacón y Pibe son jugadores que están seguidos prácticamente por todos los equipos de la liga, están causando una grata impresión. Y pese a la pérdida de Miku, un delantero centro de experiencia internacional y de experiencia en primera división, pues la verdad es que su relevo ha sido Cristian Santos, y ya va por los 4 goles después del doblete en Tarazona y de marcar también la semana que viene. Venía de unos meses con poco rodaje y está cogiendo ya el ritmo de la competición y está aportando mucho. Las principales dificultades las va a tener atrás. Tuvo la lesión de un titular indiscutible como era el central Moreno, y está también con varios jugadores tocados, como Vitra, como Paul Hueso. Quizás va a ser donde tenga más dudas, pero el equipo sigue ya prácticamente con un once tipo del medio para arriba.
Luis Manuel Rodríguez, La Voz de Galicia, un placer como siempre, un abrazo, cuídate mucho.
Gracias, encantado.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Dissabte a les 8 del vespre, aquest primer partit de tota la història entre el Centre d'Esport Sabadell i el Club Deportiu Arenteiro. Canviem radicalment de qüestió, tot i que continuem parlant de futbol, perquè l'Òscar García Junyent ha aconseguit de forma agònica la salvació amb el Leuven belga. Arribaven a l'última jornada, per fer-nos una mica la idea, necessitant una carambola per assolir la permanència sense haver de recórrer el play-out, que tenia una altra bala, però la van aconseguir de manera, insisteixo, sobre la botzina, amb la derrota 5-0 del Charleroi al camp del Ghent, i el seu triomf en el 92, quan l'àrbitre havia afegit 2 minuts justament, contra un Mechelen que s'estava jugant a més entrar al play-off, acabant entre els 6 primers classificats. El tècnic sabadellenc va agafar les regnes del Leuven quan duia 12 punts en 13 jornades. L'inici també va ser complicat, amb només un punt en els primers 6 partits, però des del triomf contra el CAS Eupen, el primer amb García Junyent, l'equip belga, l'equip flamenc, va aixecar el vol fins a aquesta última victòria, que dèiem que els ha donat ja l'objectiu de la permanència pel gol a baràs general respecte al Charleroi. Marxem cap a Bèlgica, saludem i felicitem en directe l'Òscar García Junyent. Òscar, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Han passat ja uns dies, s'ha paït ja aquesta victòria agònica o què?
Home, sí, ara ja ens hem de començar a centrar en els play-offs que juguem, però l'objectiu principal, que era salvar l'equip, ho hem aconseguit abans fins i tot de l'esperat, perquè aquí molta gent pensava que acabaríem jugant al play-out, però al final, a l'últim minut, el vam evitar.
Suposo que és com treure's un pes de sobre, saber que els deures ja estan fets. Això de festejar una permanència en l'última jugada de l'últim partit de la fase regular, com és?
Home, amb el Celta també em va passar, vam salvar-nos a l'últim partit, i home, és una sensació molt bona, perquè havíem de guanyar per evitar els play-out, i fer-ho l'últim minut, doncs imagina't, sense reacció de l'equip rival i el teu propi estadi, doncs, bueno, millor pel·lícula no es podia haver fet.
Vaja, que allà l'Ubaina es va allargar, no?, la nit, suposo.
A mi no, perquè bueno, vam estar bastantes hores a l'estadi, amb l'estaf, comentant moltes coses, però m'imagino que els seguidors i potser algun jugador també.
Clar, és que us estalvieu aquest patiment del play-out, un objectiu que uns mesos enrere, suposo que quan aterres allà i en les primeres 6 jornades és un empat i 5 derrotes, en aquell moment semblava pràcticament una quimera no haver d'anar al play-out per salvar la categoria.
Doncs sí, vam tenir, quan van signar, jugàvem contra els 4 o 5 de dalt, i quasi tots els partits fora de casa, sabíem que l'equip venia amb una dinàmica molt dolenta, que no era fàcil ni ràpid canviar-ho tot. Vam aprofitar l'hivern per fer una pretemporada, una mini pretemporada, que ens va anar molt bé, i a partir d'aquí l'equip va començar a funcionar i bueno, molt contents, perquè el que tu dius, jugar al play-out, del play-out dels 4 només se salva un, i el que queda tercer per sota juga un play-off contra el tercer de segona i els 2 últims baixen.
Això no vol dir que s'acabi la Lliga per això, perquè queden 10 partits encara per davant, us quedeu en el grup del mig, que a Bèlgica es parteix en 3, us toca el play-off de la Conference. Clar, l'arrenqueu amb 10 partits per davant, però com a últims classificats d'aquesta nova taula que es crea, perquè s'arrosseguen els punts, llavors, amb els deures ja fets, amb tranquil·litat, suposo, com s'afronten aquests 10 partits que queden per davant?
Bueno, hem d'afrontar-los amb professionalitat, sabent que hi ha equips també que nosaltres ho tindrem molt complicat, perquè estem a 9 punts de diferència amb el primer, i només hi ha una plaça. Però bueno, nosaltres intentarem anar partit a partit, ser el més professional possible, perquè a mi, si estigués també jugant una plaça per la Conference, voldria que tots els equips fossin professionals, i és el que nosaltres farem.
La llista de lligues i de països en els quals has estat entrenant és llarga, evidentment també aquí, però des d'Israel, Àustria, Anglaterra, França, etc. Allà a Lovaina, a Bèlgica, què tal l'experiència?
Bé, és un club tranquil que està dirigit pel Lester, per l'empresa Keep Power, i bé, tenim bones instal·lacions, els jugadors estaven fets amb característiques diferents a les que jo potser hagués escollit, però bueno, quan arribes a meitat de temporada no pots escollir el prototip de jugador, però bé, tret del temps, que el temps és complicat aquí, però tot l'altre, doncs molt bé.
Això millora ara, Òscar, quan estiguem aquí en fase de calor d'aquí a un parell de mesos, segur que allà estàs bastant, bastant millor. Una ciutat, he vist, més o menys la meitat que Sabadell, podríem dir, no? Si viu tranquil, no? M'imagino.
Sí, molt universitària, molta gent jove, és la ciutat universitària per excel·lència de Bèlgica, hi ha molta gent jove, moltes bicicletes, inclús plovent, la gent surt en bici, sí, és una ciutat molt tranquil·la.
I al nivell de la Lliga Belga, què t'has trobat? Què t'ha semblat?
Doncs bé, és un nivell semblant a la Lliga Francesa, hi ha molts jugadors joves, és un partit de moltes transicions i és una de les lligues més seguides per la Premier, per altres campionats més importants, per això que et deia, no? Perquè hi ha molts jugadors joves amb molt de futur i amb molt de potencial.
Acabo preguntant-te pel futur, t'he preguntat pel futur més immediat, amb aquesta fase nova de lluita de play-off per la Conference, però amb la permanència ja a la butxaca, moment de rumiar ara una mica més enllà, de pensar ja en el futur o no?
Bueno, ara també aprofitarem aquest partit per veure quins jugadors ens poden servir també per l'any que ve i, bueno, pas a pas, el món del futbol no es pot planificar molt més que la setmana que ve i és el que intentem fer, no? Estar tranquils i afrontar cada partit amb les millors condicions i quan acabi la Lliga ja veurem què passa.
Doncs tranquils perquè us ho heu guanyat en el camp amb aquest gol a barà general, amb aquest gol a última hora que us ha donat això, el poder lluitar per la Conference i no patir per la zona baixa pel play-out. Per tant, des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, Òscar, tota l'enhorabona del món i també a gaudir d'aquests 10 partits que queden abans de pensar en fites futures. Cuida't molt, una abraçada.
Moltes gràcies, esperem que el Sabadell ho aconsegueixi també.
Tant de bo, fins ara.
Molt bé, adéu, adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell. You got me.
La família García Junyent sempre pendent del Sabadell. Mira que no li anava a preguntar avui pel centre d'esports, però el mateix Òscar aquí mirant de reull segur, des de Lovaina també, el que passa aquí a la nova Creu Alta, el que fa el centre d'esports Sabadell amb aquesta lluita també per la permanència a la primera federació. Rematem el bloc futbolístic, hem canviat radicalment. Hem passat des d'Ourense parlant de l'Arenteiro fins a Lovaina amb aquesta permanència del Leuven d'Òscar García Junyent i ara anem al futbol territorial d'aquí de casa nostra, la segona catalana masculina, amb el Tibidabo Torre-Romeu, que obre la 24ena jornada de segona catalana demà divendres. És estrany una mica, però no juga el cap de setmana, sinó que ho fa demà a les 9 de la nit. Els de Toni Sallés visiten el Voltregà després d'haver recuperat el camí del triomf. Es va posar fi a la mala ratxa de 6 jornades sense guanyar, derrotant un candidat a l'ascens com era el Torelló per 3-2 i, a més, remuntant un 0-2 en contra. Rubén Ruiz Chinche va fer un doplet i s'erigeix com el pichichi del grup amb 14 dianes.
Contento a nivel personal y colectivamente, que al final es lo más importante. Siempre gusta verse ahí arriba en los pichichis, pero más contento sobre todo por el trabajo del equipo que estamos haciendo. Es increíble, la verdad.
El Tibi és cinquè, amb 35 punts, dos més que el Can Rull, Rómulo Tronchoni, els de la zona oest, visiten un equip de la part baixa, el penúltim classificat, el Sant Feliu de Codines, diumenge a les 12. Un duel que Ramon Guitart, l'autor dels dos gols de la victòria del passat cap de setmana contra un candidat a l'ascens com és el Ripollet, espera guanyar també per tenir opcions d'enganxar-se a la zona alta.
En ningún momento, aunque hayamos estado cerca como aquel que dice, en ningún momento hemos mirado a la parte de abajo, no nos preocupaba mucho, la verdad. Y bueno, si seguimos así, pues claro que podemos mirar un poquito más para arriba, que pienso que tendríamos que estar un poquito más para arriba.
i lucharemos por ello, claramente.
Cinquè, el Tibidabo, intentant reenganxar-se al vagó capdavanter de segona catalana, també el Can Rull, Rómulo Tronchoni, i per contra, el Sabadell Nord està flirtejant cada cop més amb el descens, després de perdre per un clar 0-3 contra el líder, contra el Berga, en aquest últim partit. Els de Cristian Barea visiten ara l'Atlètic Gironella i el tècnic reconeix que necessiten guanyar el més aviat possible per esvair fantasmes.
La realidad es que venimos de varias jornadas de no puntuar, no estamos contentos, hemos hecho prácticamente una segunda vuelta inicial prácticamente calcada a la primera, y es verdad que no estamos nada contentos y obviamente que el vestuario pues está jodido.
Divendres al Tibidabo, diumenge al Can Rull, Rómulo Tronchoni, entremig dissabte a 4:45 de la tarda començarà a Gironella aquest duel entre l'Atlètic Gironella i el Sabadell Nord. 1:45 i 2:15 en directe a l'Hotel Suís, fem una aturada pel camí i a la tornada hem de parlar de bàsquet, de waterpolo, de tennis, de rugby o de futbol sala, entre d'altres històries.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 2:15 en directe. Anem a parlar una miqueta de bàsquet perquè avui tenim també esport pel que respecta als equips sabadellencs. Concretament a les 9 de la nit, el Natació Sabadell de bàsquet es posa al dia a la Supercopa Masculina de Bàsquet amb el partit ajornat contra el Jack Sants. El club, actualment sisè, pot optar a la quarta plaça, visita la pista del segon en l'objectiu de reenganxar-se en aquesta lluita per les fases d'ascens a Lliga EVA. Jonathan Ramírez, entrenador del Natació Sabadell de bàsquet masculí, què tal, com estàs?
Buenas tardes, muy bien.
Amb aquest context que dèiem ara, com s'afronta aquesta visita d'avui a la pista del Jack?
Bueno, lo que comentamos esta semana, nosotros, Jack Sants es un equipo aspirante totalmente, ya no solo a quedar arriba, sino para ser primero, que lleva todo el año prácticamente ahí. Entonces, bueno, poco que perder y mucho que ganar, ¿no? Es la manera que lo afrontamos. Vamos a ir a intentar competir el partido, a aprovechar nuestros puntos fuertes, atacar sus puntos débiles y, bueno, ver si podemos sacar una buena victoria allí.
¿Cómo es pot fer mal aquest Jack Sants? No sé quin partit esperes tu avui.
Bueno, Jack Sants tampoco no es un equipo, bueno, que no le gusta tampoco un ritmo muy alto de partido, entonces intentaremos, pues bueno, dentro de lo que podamos y también el rival nos deje, intentar llevar el partido a un ritmo alto y sobre todo lo que nos marcamos nosotros siempre como prioridad, el poder dejar a los equipos en unos 60 puntos más o menos, el plano defensivo es importante para nosotros.
Ells són segons, com deies, lluitant aquí a la part més alta de la classificació d'aquesta Supercopa. Tiro de memòria, diria que vau guanyar ja la primera volta, i en les últimes 4 jornades els barcelonins han perdut 2 partits de 4, o sigui que no sé si és molt agosarat per part meva parlar d'un sotrac o d'un mal moment del Jack Sants quan guanyes 2 de 4, però tal i com estan aquesta temporada, no sé si és un bon moment per enganxar-los ara.
Sí, yo creo que, bueno, a ver, Jack Sants lleva toda la temporada prácticamente siendo el líder de Supercopa, entonces, bueno, está claro que tarde o temprano tienes que tener algún bajón físico, de juego y demás. Parece que ahora no atraviesan quizás su mejor momento, y bueno, intentaremos aprovechar ese momento ahora que tienen. Entonces, bueno, ya te digo, es complicado porque es un rival muy difícil, es un equipo experimentado, con gente muy experimentada. Però bueno, és el que et dic, intentaremos les nostres bazas a veure si les podem explotar al màxim.
Per vosaltres suposo que si se salta la pista del Jack Sants, això és moral, confiança de cara a les 6 jornades que queden, que som ja aquí en el tram final de Lliga.
Sí, la verdad que bueno, ganar aquí nos daría de satisfacció, ¿no? Es decir, un poquito de moral para afrontar los últimos partidos, que después de Semana Santa también iremos a una pista complicada como es Lloret. Entonces, bueno, creo que los chavales están trabajando bien. El equipo lleva un año trabajando, bueno, como he dicho muchas veces, por encima de sus posibilidades. Ellos, y única exclusividad entre ellos, se merecen esto. Entonces, bueno, llegaremos hasta donde el grupo pueda. Entonces, bueno, sin más presión que esa.
A més, veniu de guanyar, que després d'un partit estrany contra el Manresa B, remuntant, però quedant-vos a les portes, pròrroga, un partit de molta fatiga, vau guanyar a l'Ipsi, i per tant, no sé si això ha canviat una mica l'estat d'ànim o si ja era prou bo, tot i la derrota contra el filial del Manresa.
Bueno, el partido contra Manresa es un partido de los que se juega contra Manresa, que son partidos de locura máxima por el ritmo que imponen. Creo que el equipo compitió bien, pudo llegar a la prórroga, pudo tener la posibilidad de ganar, no se consiguió, pero bueno, no salimos de allí tocados ni mucho menos porque el equipo había hecho un buen trabajo y obviamente no les pude recriminar muchas cosas. Entonces, bueno, creo que de ánimo estamos bien, la plantilla está bien, entonces, bueno, creo que todo positivo.
La última, Jonathan. Sempre és una mica estrany quan avança la Lliga i tens un partit pendent, no? Perquè al final mai saps com ho has de comptar. Un fa inconscientment el càlcul de què passa si el guanya, tot i que s'ha de guanyar després, que és a la pista del segon classificat, però ara mateix sou sisens, però enganxaríeu al quart amb balanç de victòries i derrotes si avui acabeu guanyant a Sants. Clar, per una banda és un punt de tranquil·litat saber que la resta no juga i per tant avui no suma i tu sí que tens aquesta oportunitat, però per l'altre, no sé si estàs d'acord, que és una mica estrany perquè un va fent el càlcul abans d'hora, no? De dir, i si guanyo, què passa?
Sí, bueno, nos pasó cuando aplazamos el partido y obviamente nos empezaron a superar equipos porque tenían un partido más. Ahora nos encontramos en la dinámica opuesta. Bueno, nosotros lo que nos hemos ido fijando básicamente es sobre las victorias, vale, más que en las derrotas, porque esto nos hacía marcar un poquito el tope, sobre todo con el descenso, que es lo que queríamos marcar y que fue el objetivo prioritario desde el inicio de la temporada. Entonces, bueno, es lo que te digo, una victoria sería un subidón, ¿no? Como has dicho, y una derrota, pues, si es una derrota compitiendo y estando al máximo, saldremos reforzados para afrontar el tramo final también.
Doncs a les 9 de la nit comença aquest partit. Jack Sants, Club Natació Sabadell, partidàs de la Supercopa Masculina de Bàsquet, i com us ho heu guanyat, s'ha de dir així, un duel entre dos equips de la part alta de la classificació quan només resten ja 6 jornades pel final de la Lliga. D'una Lliga, per cert, que, com deies, Jonathan, es juga avui aquest partit aplaçat, però després ja aturada per Setmana Santa abans del següent. Per tant, abans de Setmana Santa, tota la sort del món aquesta nit. Jonathan, una abraçada.
Moltes gràcies. Hasta luego.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Avui tenim bàsquet, ahir teníem waterpolo. L'equip femení de l'Estalpul Natació Sabadell ha retallat distàncies amb el primer i amb el segon classificat de la divisió d'honor femenina. El club se situa ara a 2 puntets del Mataró i 4 per sota del líder del Sant Andreu, bàsicament perquè andreuenques i maresmenques van empatar ahir 8-8 en el temps reglamentari, amb victòria després mataronina a la tanda de penals. És la primera desfeta del Sant Andreu en el que portem de Lliga, i per la seva banda, en un altre dels partits que s'avançaven de la jornada del cap de setmana per la disputa de competició europea, el conjunt dirigit per David Palma va fer els deures, va superar el tràmit, va guanyar el Rubí per un clar 10-20, doblant en el marcador a la piscina de Can Rosés, amb 4 gols de la boia Paula Leiton. L'equip sabadellenc ja està centrat en l'últim partit de la fase de grups de la Champions, després d'haver jugat a Rubí ahir, ja que jugant dissabte una altra vegada serà contra el Dunaujvaros hongarès, i a més sense res en joc perquè els 4 grups estan ja decidits i les 4 places per la Final Four estan ja repartides, afortunadament una també per l'Estrelpool Natació Sabadell. Per tant, David Palma, l'entrenador d'aquest Estrelpool femení, afirma que amb el bitllet ja a la butxaca i sense pressió, el partit servirà per donar minuts, i a més minuts de qualitat, del nivell europeu a les jugadores menys habituals.
A falta d'una jornada que tenir ja la classificació, pues et dona... Mira, el partit de Dunyas Varos pues també serà... és un perfil totalment diferent a l'Echeide, és un equip important d'Europa, però que tu pots aquí experimentar una miqueta de donar més oportunitats, no?, a les joves, perquè no tens aquesta pressió d'arribar a l'últim partit i haig de guanyar o haig de guanyar.
L'Estrelpool Natació Sabadell d'Unoix Varos es disputarà a la Finetwork Aquàtics de Canllong dissabte a partir de 11:15 del matí. I l'equip masculí de l'Estrelpool Natació Sabadell, amb peu i mig a la següent ronda, ha d'acabar de certificar el pas a quarts de final de l'Eurocup a França contra el Tourcoing. El partit d'anada, que a Canllong el club va guanyar per 7 gols de diferència, per 18-11, i el tècnic Quim Colet ha dit de la dificultat que hi ha, de la complexitat de jugar fora de casa en competició europees i, per tant, assegura que igualment, per molt que hi hagi marge, s'ha de fer un bon partit per avançar de ronda.
Allà ells tenen una piscina molt més estreta, aleshores la gent també està més a sobre, bueno, i aleshores jugar fora de casa a Europa, al tanto que hem aconseguit victòries importants, no? Però no és fàcil jugar fora de casa, per tant, és una final més, val? Ara és la primera part, a la primera part hem fet una primera part molt bona, diguéssim, ara ens queda la segona part, que l'hem de fer molt, si no molt bona, l'hem de fer bona.
I tan bones sortides que ha tingut de moment l'Estrelpool masculí, ha guanyat de la piscina del Novi Beograd, que és el subcampió d'Europa a la Champions, abans de caure aquesta Eurocup. Però vaja, dissabte a les 7 del vespre arrencarà a França aquesta tornada dels vuitens de final de l'Eurocup, aquest Tourcoing Estrelpool Natació Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en futbol sala, també partit complicat pel futbol sala Sabadell femení, que visita la pista de l'Aliança Mataró, el cinquè classificat, diumenge a 11:15. Defensa lideratge, l'equip per l'Equinat, a més amb prou distància, però Xavi Muñoz, l'entrenador creualtenc, espera un partit especialment complicat, ja que les maresmenques són, sobretot, força fiables quan juguen de local.
Està començant a recuperar els punts, els gols, però és això, està hipotecat per... O sigui, la classificació la té hipotecada per punts que va perdre al principi de Lliga. El diumenge es trobarem un equipàs endavant, juguem a casa d'ells, el que suma el jugar com a visitant, i amb un equip que està ple de jugadores bones. Serà un partit d'aquells supercomplicats.
Per contrarrestar el potencial mataroní, el tècnic Arlequinat plantejarà al rival una pressió alta per evitar que les locals estiguin còmodes en la sortida de pilota.
A nivell defensiu sí que nosaltres som bastant sincers i anem a pressionar tota la pista amb intensitat màxima. No estem especulant a mitja pista ni a tres quarts esperant el seu error, sinó que nosaltres anem a buscar la pilota, i amb aquesta filosofia defensiva la plantejarem igual que com a cada partit. Però sí que és cert que a nivell ofensiu haurem de mirar com defensen elles per intentar trobar algun forat.
Les sabadellenques, quan falten 9 jornades per acabar la Lliga, són primeres amb 6 punts de marge sobre les Glòries, que és el segon classificat, i 9 respecte al Linyola, que això sí, té un partit menys i per tant podrien ser-ne 6 igualment. A més, acumulen ja 3 victòries consecutives les noies del futbol sala Sabadell femení abans d'aquesta cita a la pista del Mataró de diumenge a 11:15 del matí. Informacions en format més breu. L'Open Lexus Sabadell de tennis femení avança amb més sorpreses a les instal·lacions del Club Tennis Sabadell. 3 de les 8 primeres caps de sèrie van quedar eliminades ahir. La principal favorita ara mateix és la lituana Daniela Bismane, que juga avui contra Anna Giraldi, una jugadora, per cert, que ve de la prèvia. També Lucía Cortés, que és la segona candidata al títol, es veurà les cares avui amb la sèrbia Mikaela Jakovic. Pel que fa a les representants del tennis Sabadell, tot i el bon paper, han caigut ja Ivet Sala, Anna Orlando i també Mireia Sagristà. Avui, per cert, també és el torn de les semifinals del quadre de dobles, tot en un Open Lexus que s'allargarà fins diumenge al carrer Prat de la Riba. A la volta a Alentejo, avui segon dia de competició, amb David Domínguez i Raül Rota, que ahir van entrar amb el mateix temps, aproximadament entre el 30 i el 40, tots dos en el mateix grup, i el sènior masculí del Sabadell Rugby Club, que torna a jugar més d'un mes després del seu últim partit a segona catalana. Entre unes coses i unes altres, els arlequinats van jugar el seu darrer compromís el passat 17 de febrer, i aquest dissabte, a 3:15, reprenen la competició visitant l'Andorra B. Els sabadellencs són coers, amb cap victòria encara en aquesta segona volta i 5 derrotes, i l'endemà diumenge a les 12 serà el torn de les filadores del Vallès, a més al camp de les seves antigues companyes, de les Tintoreres, que són les líders invictes d'aquesta segona catalana femenina després de 10 jornades. Per contra, l'equip de Bet Graner, després del triomf en la darrera jornada contra el Buc B per 33-0, són quartes amb un balanç de 5 victòries i de 5 derrotes. Un minutet per davant per mirar una mica la previsió del programa de demà de l'Hotel Suís, dia de prèvia de totes d'aquest Sabadell Arenteiro. Tindrem roda de premsa en directe d'Òscar Cano, la diferència de la setmana passada, que la va fer a primera hora del matí abans de volar cap a la Corunya. Tindrem, a més, a diferència del que va passar amb Vidiac, també en directe l'entrenador d'un altre conjunt gallec, de Javi Rey, de l'Arenteiro, i la nostra particular dosi de cada divendres de les estadístiques prèvies a un partit del Centre d'Esports. I a més d'això, una nova jornada a la Lliga Elite amb el Sabadell B. Estarem pendents del Campionat de Catalunya de Joves de Tenis Taula, que es disputa al Pavelló Nord a partir d'aquest cap de setmana. I, entre d'altres, intentarem animar una mica a la Mercè Buixó, a la Merche, a la portera de l'OAR Gràcia Femení, que acaba de ser recentment operada de gravetat. Això demà a la una, segurament amb la feina igual que avui de la Beatriz Aguilar, que ha estat al control de so. Ara al Notícies Migdia amb la Núria García, si pot obrir la porta, que ha tingut dificultats per entrar a l'estudi de Ràdio Sabadell, i la resta de companys del Departament d'Informatius. Que vagi bé aquest dijous, una abraçada, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.